que avui es produirà aquest primer cara a cara després que Pedro Sánchez fos investit president del govern espanyol, i veurem si Sánchez anuncia que accepta, que previsiblement serà que sí, creiem, perquè van ser els mateixos socialistes que li van proposar fins a tres dates Alberto Núñez Feijóo, i no ha estat fins avui, de fet, aquesta hora, que ha dit que accepta reunir-se, això sí, amb algunes condicions, aquest divendres.
Per cert, cara a cara, que si ja era important, ara importantíssim escoltar el que diran Núñez Feijóo i Pedro Sánchez un dia com avui, pendents d'aquesta trobada, o d'aquesta proposta de trobada de Núñez Feijóo per aquest mateix divendres. Ara, si va, Núria, anem a la musiqueta?
Sí, va, som-hi. Avui sona així.
És el que li dirà avui Pedro Sánchez de Feijóo?
No eres tu, no eres tu, soy yo. Segurament. Aquest seria el titular del dia.
Més ballant. Ballant
i menjant cacau.
Clar, clar, clar.
Què, us agrada Luis Fonsi? A mi m'agrada, m'agrada.
Sí, prou. Sí, fa festa.
Fa festa. Bueno, depèn de quina cançó, perquè té alguna cançó de depressió tristota, total,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Llavors, sigui com sigui, avui us vull explicar que fa només unes horetes l'artista porto-riquenya ha aconseguit, atenció, fer sold out, vendre totes les entrades, del que serà el seu primer concert a Madrid gairebé 2 mesos abans de la data.
Ep.
Això no ho pot dir tot, tothom.
Clar, clar, clar.
No?
És
vull
així.
Vull dir, fer sold out està bé, està bé.
Sí, sí. Aquest és el de Despacito?
No.
Despacito crec que és de Luis Fonsi, també. Sí,
sí,
no?
És de Luis Fonsi.
Ah,
sí.
Mira, ho has dit també, no? Increïble.
Per tant, escolta'm, de bones a primeres, molt bones notícies, perquè fer sold out potser no ho pot dir tot artista, eh? 2 mesos abans de fer el concert. Llavors, per si encara no ho sabíeu que podria ser, fa uns mesos Luis Fonsi va anunciar que faria un concert al Wizzing Center de Madrid.
Sí.
Un concert que tindrà lloc el 16 de febrer i amb el que diu repassarà alguns dels millors èxits de la seva carrera i també presentarà les cançons del seu nou projecte musical. Tot plegat serà en el marc de la seva nova gira, que es diu 25 Años Tour.
25 on... ja?
25 anys.
Mare de Déu.
25 anys.
Fem grans.
Amb els que pretén celebrar amb cada concert que faci, diu, els seus 25 anys de carrera, que, per cert, no sé si ho sabíeu, però la seva carrera comença a Madrid.
Fixa't.
I després ja no hi ha fet cap altre concert. Per tant, és una relació molt xula, no? Fa com...
Molt guai.
Recorda...
Fins ara no ha fet cap concert a Madrid?
No. No, 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 no. Però vull dir, recorda els seus inicis justament allò on tot va començar,
tanca
no?
Tanca el cercle.
Sí, per això està emocionat, no? Perquè per primera vegada i després de 25 anys torna, diu, on tot va començar, els seus inicis, amb un concert, com us deia, que ja no té entrades disponibles. Per tant, jo el que sí que tinc disponible és una cançó de Luis Fonsi.
Doncs som-hi.
Que no hi podrem anar, us deixaré ara, amb
una cosa,
grans èxits.
El torró aquest de Kikos i tal...
Ah, jo el vull provar, eh?
Boníssim,
ara, ara,
tries.
Sí, sí, sí. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido ni sospechas cuando te nombré. Su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Oh, yo no quiero mundo contigo.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que passen de les 9 del matí. Mirin, aquesta setmana s'ha registrat un lleuger creixement dels casos dels virus respiratoris a Catalunya, que ja s'acosta al pic de l'epidèmia. Segons dades del Departament de Salut, en comparació amb la setmana anterior, el que més ha augmentat són els casos de coronavirus, seguit de la grip, el rinovirus i el virus respiratori sinicial. Ara mateix, el nombre de persones ingressades amb Covid registra un ascens, sobretot en els majors de 70 anys. Actualment hi ha 571 persones hospitalitzades en llits convencionals, 95 més que fa una setmana, i 13 persones a l'UCI. Com que ens acostem al Nadal i els virus respiratoris sempre preocupen a la població, avui en volíem parlar de tot plegat amb l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla. Senyor Trilla, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Senyor Trilla, jo que no sóc epidemiòleg de res, començava el programa dient, aviam, ve el fred, pugen una mica els casos, socialitzem més perquè és Nadal i tots són aglomeracions i tots som a casa també amb la família. Això és la tempesta perfecta?
Bueno, és la situació habitual perquè es pugui produir un augment de contagis, que és més que esperable, i ho has definit molt bé. Evidentment, ara circulen més virus i probablement a les properes setmanes encara hi haurà més circulació. Ens ajuntarem més amb ambients tancats perquè comença a fer més fred, i aquesta és la situació habitual cada hivern, que ens porta a l'augment de les epidèmies de grip. En aquest cas, sembla que la Covid també està augmentant i, per tant, s'ha de ser prudent. No passa res especial, afortunadament, perquè després de 3 anys de conviure amb el virus de la Covid, la situació és molt diferent, però s'ha de tenir en compte, lògicament.
Abans de preguntar-li el per què és diferent, sí que és veritat que tots hem llegit els darrers dies que ha sortit una nova variant que s'ha anomenat JN.1. Què vol dir això?
És diferent perquè portem 3 anys que ens hem vacunat, afortunadament, massivament. També ens hem infectat molta població, o les dues coses alhora, i això condiciona que hi hagi més immunitat entre la població. I els virus ho tenen quelcom més difícil per circular. Van evolucionen constantment, i aquesta variant, que és derivada d'una altra que ja teníem, que es diu BA286, té una mica d'avantatge, diguéssim, contagia una mica més i és més hàbil en escapar-se una mica més de l'acció dels anticossos i de la immunitat. Per tant, pot produir més casos. Per això, precisament, està pujant. És la que més corre i, per tant, és la que té més capacitat de contagiar. Però la bona notícia és que, fins ara, totes les dades indiquen que la clínica que provoca aquesta nova variant és molt similar a la que hem estat visquent aquest últim any, és a dir, una clínica, per entendre'ns, de la variant Omicron, que habitualment és més un refredat, febre alta, potser un parell de dies de trobar-te malament, i poques, afortunadament, complicacions, algunes, òbviament, i pocs malalts greus que requereixin ingrés, especialment a les UCIs, per exemple.
Ara ens ho deia, més casos de virus respiratoris, entre ells la Covid. Més casos, cap on ens poden dur? Cap a una nova onada? I si això és així, de què estem parlant?
Estem parlant probablement d'una onada com algunes de les que vam viure l'any passat, que és un augment de casos sense un augment significatiu o, diguéssim, difícil de controlar del nombre de casos ingressats a l'hospital. Sí que hi haurà més pressió als hospitals perquè coincidirà el fred, la grip i probablement Covid i alguna cosa més, però això, diguéssim, llevat de la novetat de la Covid, passa cada any, o cada any sabeu que hi ha unes setmanes que ens saturem molt als centres d'atenció primària i als hospitals, perquè precisament és l'època dels virus de l'hivern, no? Per tant, estem al mig de diferents virus que ens poden infectar, i les persones més grans, especialment de més de 60 anys i quan més edat, pues més risc, les persones que tenen malalties greus, les dones embarassades i algunes persones que tenen uns tractaments especials o pateixen malalties cròniques, tenen més números, pocs, afortunadament, molts menys que fa un parell d'anys, d'ingressar degut a complicacions de la Covid, però tenen més números que la població general.
Em parlava abans de la vacunació, doctor. És evident i és inqüestionable que la campanya de vacunació va ser un èxit i ha estat molt efectiva. Ara bé, sí que és cert que hi ha molta gent que es va vacunar fa un, dos anys. Això encara serveix?
La campanya de vacunació a les primeres dosis de la vacuna va ser extraordinària i, lògicament, també venia en part perquè estàvem tots sense immunitat i era l'única protecció que podíem tenir en aquell moment. A poc hem anat baixant les taxes de vacunació i ara, aquest any, ja només es recomana la vacunació als grups de risc, que són bàsicament els que hem comentat abans. S'han vacunat, però encara es podrien vacunar més, de manera que ara és un bon moment, especialment amb l'entrada en circulació d'aquesta nova soca JN1, perquè la gent de risc que encara no s'ha vacunat consulti el seu cap, consulti el seu metge, la seva infermera, i si està dintre del grup de risc que li toca la vacuna, doncs jo crec que faria santament acceptar ser vacunat també abans d'aquest hivern més dur, que segurament no serà fàcil i que més val estar ben protegit.
Clar, jo recordo les primeres preguntes que ens vam fer als periodistes i que els vam traslladar a epidemiòlegs com el doctor Antoni Trilla, que sempre ha tingut a bé explicar-nos en aquesta casa per on passava tot lo de la Covid-19, i si em deixa el doctor Trilla fer un petit homenatge, perquè ens ho ha explicat també a companys com el doctor Padrós, el doctor Massip, el doctor Werri, tots ells han passat per aquí durant tots aquests anys explicant-nos ben bé què és el que passava. I una de les primeres preguntes que ens vam fer és: això és una grip? I ens deien no, això no ho podem normalitzar. I ara em deia, vivim una situació més o menys normal. Ara sí que hem de normalitzar el que és la Covid?
És una molt bona pregunta, perquè sempre es pot prestar diferents interpretacions. Per entendre'ns, curt i ras, la Covid és la Covid i la grip és la grip. Són dos virus que s'assemblen amb algunes coses i són diferents amb algunes altres. Avui en dia encara el risc, diguéssim, més alt s'associa a la Covid, tot i que amb la grip també poden haver-hi complicacions. Però és veritat que d'un risc molt més alt a l'any 20, 21 i fins i tot el 22 hem anat baixant, i aquests riscos d'ingressar a l'hospital, d'acabar a la UCI o de morir per una complicació tant de la grip com de la Covid estan molt més ajustats per la Covid, però encara segueixen sent superiors amb la Covid. Cap de les dues malalties, si es complica, és gent senzilla i pot portar la gent a una descompensació d'altres malalties o a l'hospital. Per tant, tot i que les hem, entre cometes, des de fa molts anys amb la grip i ara potser menys amb la Covid normalitzat, no podem dir que siguin banals, perquè no ho són. Cada any ingressen moltes persones i també moren persones degut a les complicacions de la grip i ara també de la Covid. I aquests grups de risc, sempre li pot tocar algú que no sigui aquest grup de risc, però en general els ingressos, heu vist, es concentren en persones de més de 70 anys, ja ho sabem de cada any, doncs aquests encara no els podem protegir al 100% i, per tant, les malalties no les podem donar per... No passa res, pot passar. Afortunadament no passa res per la majoria de la gent, però per determinats grups poden ser malalties complicades i, per tant, no és exactament igual, però ha reduït molt, diguéssim, l'impacte. Només cal recordar la situació que vivíem a l'inici de la pandèmia amb la que tenim ara.
Jo estic segur, doctor, que també hi ha molta gent que surt de casa i no sap ben bé què fer, perquè hi ha gent que es troba malament i aleshores es posa la mascareta, hi ha gent que ja no se la posa perquè creu que no cal. Primera, ben bé què és el que hem de fer, i segona, ens hem desacostumat a portar la mascareta i això ha fet que aquest any pugin virus com la grip o el rinovirus, per exemple, més del comú?
Sí, hi ha dos factors en aquesta última part de la pregunta, que és, vam estar 2-3 anys molt protegits, degut a la Covid, amb mascareta, tancats, fins i tot, etc. Això va fer que ens exposéssim menys en els virus més típics, el refredat, fins i tot l'any 20, si no recordo malament, si l'any 20 no va haver-hi epidèmia de grip, una cosa excepcional, que no havia passat pràcticament en la vida, no? Però ara ens hem tornat a obrir, i això vol dir més facilitat de contagi, i per tant la mascareta ara és una eina que segueix sent útil quan tens símptomes, sempre que aquests símptomes, diguéssim, no siguin suficients com per quedar-te a casa. El millor és, si estàs fotut, quedar-te a casa. Si tens febre, tens tos, et trobes molt malament, doncs et quedes un parell o tres de dies a casa, i si les coses van bé ja estaràs millor, i en el cas de sortir i tenir contacte, doncs, amb un transport públic que habitualment va ple, si necessàriament has de fer algun encàrrec o has d'anar a la feina, és molt útil posar-te la mascareta, perquè en aquest cas sí que, si estàs resfredat o tens la grip o tens la Covid, redueixes el risc de transmetre-la a les altres persones, als companys o els que estan viatjant amb tu en el medi de transport. Si això no passa, doncs els contagis són més alts, que és la situació més comú ara, lògicament.
Per tant, ens hem d'acostumar a seguir portant mascareta als transports públics, per exemple?
Jo crec que si tu estàs malalt, en el sentit que tens mocs i tos, sempre és millor portar la mascareta. Si vols fer-ho en plan de precaució, jo entro al metro, que està molt ple, a les 8 del matí, i sento gent estornudant, estossegant, etc., i em poso la mascareta, doncs també et protegirà. Per tant, és una decisió ara absolutament voluntària, però des d'un punt de vista de salut pública, si portéssim tots mascareta hi hauria menys contagis. Això no és obligatori, només faltaria, i per tant és una decisió personal. Si tinc més símptomes, és bo que porti la mascareta, i si em vull protegir, doncs la mascareta també ajudarà en aquestes situacions de proximitat, de més contacte possible directe, i perquè tampoc ens hem d'enganyar. Tothom que està a la ciutat o viatja amb transport públic sap que se senten tos, estornuts i amb mala sort fins i tot a un pam de la teva orella, no? Amb la qual cosa dius, m'acabaré contagiant, no? Vull dir, d'alguna manera.
Finalment, doctor, deixi'm preguntar-li pels casos de bronquiolitis, que també ens va preocupar molt en el seu dia. En quin punt es troba la situació?
Bueno, aquesta situació és una situació que haurem de veure com evoluciona, però les notícies són molt bones. Disposem d'un anticòs, no és exactament una vacuna, és una immunització, és a dir, es dona ja el producte que protegeix directament de la infecció, i en els nens, en els nadons, en els de més curta edat, els està protegint. Les dades del Departament de Salut és que han reduït molt els ingressos. Això es tindrà que anar ampliant en els anys futurs a nens de més edat, i fins i tot ja hi ha vacunes per persones adultes, i també probablement hi haurà alguna vacuna per nens. Ja veurem com va. Però de moment, amb aquest anticòs, el que s'ha reduït és els casos en els nens més petits, i això vol dir dos situacions molt clares i molt beneficioses. Una, emmalalteixen menys i necessiten menys ingressos, i segona, això ha reduït molt la pressió a les UCIs pediàtriques del nostre país, que no n'hi han tantes, i sempre es veien saturades, i això sempre angoixa molt a les famílies, perquè és difícil, diguéssim, tenir el fill a la UCI, que no hi hagi llits, que t'hagis d'esperar. Això, amb aquest anticòs, que és una immunització, ha anat molt bé. Ara hem d'extendre aquesta o una altra tecnologia per evitar les infeccions per virus respiratori sincitial, que com moltes, com la grip, es concentren els primers anys de la vida, que són els que tenen també més risc, i especialment també en els últims anys de la vida. Les persones grans també poden patir aquest virus, i és possible que en els propers 1 o 2 anys disposem d'una vacuna també per intentar protegir-los de les complicacions d'aquest virus.
Doncs no tot són males notícies,
no,
també
no,
hi ha bones notícies com aquestes.
No, bones notícies, sí.
I avui que em deixa més tranquil aquesta conversa amb el doctor Antoni Trilla. Doctor Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un cop més explicant-nos.
I bon Nadal a tothom.
Que vagi molt bé, bones festes. Gràcies.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
21 minuts, 22 gairebé, que passen de les 9 del matí. Ros,
bon dia.
De nou.
Ros.
Sanahuja.
Trias.
Ara.
Trias contra Trias.
Espera't, que ara... Ah,
no, Trias contra Trilla.
El millor del millor. González!
Bon dia.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Anem a lo tuyo?
Som-hi.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, que si comença la sessió del Congrés dels Diputats, nosaltres també. A qui hem estalquejat avui?
Bé, jo gaire president no sóc. President de la meva secció, sí.
Doncs ja està.
Home.
Sembla poc?
Escolta, està bé.
President de les cosetes.
Sí, a veure. No, avui he estalquejat a la Rosa Vergés. Va néixer un 22 de febrer... I si no m'equivoco i no vaig errat, és peixos, igual que Núria Ros.
Molt bé.
Fixa't.
Sí.
Persona de bé.
Sí, no, us ho he de dir, són bastant transparents, aquestes persones.
Sí, eh?
Sí, flueixen bastant.
Molt bé.
Massa transparents.
I molt creatives, molt creatives, ja ho veureu. Per si la voleu seguir o xafardejar vosaltres mateixos a l'Instagram, es diu Roseta55. 55,
Roseta.
Sí.
L'any, no?
Sí, 55 és l'any en què va néixer. En el seu perfil no hi ha cap fotografia seva, a banda de la del perfil i les fotografies on l'han etiquetada, que en són ben poques, he de dir. La veritat és que sorprèn quan entres al seu perfil perquè hi ha una gran quantitat d'imatges del dia a dia, com són els núvols, els troncs dels arbres, esquerdes de la carretera, pintades, i altres objectes que es va trobant on ella hi veu coses. Uns ulls, formes d'animals... I ho va posant a la descripció. De tot, hi ha de tot. Hi ha una mica d'humor també moltes vegades en tot plegat. Per exemple, una forma de cullera pintada al terra, en una rajola d'aquestes del terra, i que ella posa, ja se puede comer en la calle.
Ai!
Sí, sí, aquest humor una mica...
Qüestionable.
Sí, qüestionable, però...
No, però...
Està bé, està bé.
Perquè està bé. De fet, no he... Ara mateix no me'n recordo de la data, potser ho va publicar quan, per la Covid, no es deixava ni menjar al carrer.
Clar.
Sí, sí, ja. Llavors no ho sé.
Llavors millora.
Sí, és bastant amant del cafè, he de dir, i si voleu saber quin és el cafè o bar en el qual va, sandwiches.
Ah, sí, que...
és un clàssic, eh?
Sí. A veure, sí. Bé, en veritat aquí sóc jo qui s'ha fet la pel·lícula, no? Però perquè m'entengueu, ho dic perquè és l'única foto una mica així amb sentit i que més de la seva vida personal i privada ens pot dir.
Val.
Sí, perquè tot l'altre, a banda de fotografies de carrers...
Que és
només, sí, que només... Només n'he sapigut un, que és el carrer de Sant Antoni de Barcelona.
Mira.
I ja està. Doncs no té massa sentit les altres fotografies. Ves a saber on les ha fet, no? Així que alguna cosa em diu que és una dona reservada, però molt i molt creativa, perquè veu coses allà on jo, per exemple, els mortals com jo, no les veiem, no? Així que, veredicte final, està més que aprovada.
Quin és el teu toc?
Doncs avui vinc a obrir el gran meló que es diu Els Amics Invisibles.
Ui, m'agrada això, eh?
Sí?
Terrible.
Jo crec que l'amic invisible, perdona, Andreu, l'amic invisible o t'agrada o l'odies. No hi ha terme mig.
Clar. Jo el que vinc a fer avui aquí és a destruir una mica els Amics Invisibles.
Gràcies.
Els clàssics.
T'ho agraeixo.
Perquè ara és la temporada per fer aquests regals entre amics o familiars. Jo us diré que, per exemple, nosaltres amb els amics fem els Amics Insensibles.
Com?
Oh, m'agrada molt aquest concepte.
Sí, sí, però desenvolupa...
És per enriure'ns-en una mica de nosaltres mateixos i de tot plegat, sense faltar el respecte, clar.
Sí. Molt bé, molt
bé. És a dir, per exemple... no diré cap mena de regal, perquè són punyeteros alguns,
sí?
Però sí, són petites cosetes que, com a molt, et gastes 5 euros. Eh?
És com si en un Calb li regales una Pinto.
Exacte, sí.
Ui,
d'aquest estil, vale. No?
Exactament,
és boníssim.
Sí, 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 sí. Sí.
Llavors, boníssim. Amics insensibles, eh?
Sí.
M'agrada molt, eh?
Ho adaptaré jo, això, també.
Clar, a veure, de vegades sí que hi ha alguna mica de baralla, discussió.
Sí?
Sí, perquè n'hi ha alguns que ho fan amb mala llet.
Bueno,
llavors,
però,
llavors això, no? Ja tothom va una mica preparat, però de vegades hi ha molt pell fina, saps?
Val.
Sí. Un altre regal que li podria... Sí, 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 efectivament. És una mica com els pongos que fa molta gent,
sí,
també.
Sí, val. Sí, sí, m'agrada, no? Molt això.
Llavors, a veure, per què no m'agraden a mi els amics invisibles? Jo us he portat una llista amb 4 punts del per què no m'agraden. Primer, pel simple fet que tu et correràs el regal, t'hi deixaràs certs diners, i la pell, també, i mai saps si l'altra persona a la qual li has tocat tu farà el mateix, o si, per contra, passarà i et regalarà una xocolatina, un bolígraf i un punt de llibre.
És veritat, és veritat.
Podria passar.
Sí, sí, el compro perfectament.
I a mi m'ha passat.
Sí, sí.
Dos, perquè li regales a l'altra persona una cosa que creus que li agradarà i potser la cagues, o una cosa que a tu t'agradi i que creus que li encantarà a l'altra persona, no? És a dir, una mica pels dilemes en els quals et trobes quan tu vas a comprar aquest amic invisible. Perquè tothom té les seves normes a l'hora de fer-ho. Bàsicament, que si poses una nota a l'estil endivinalla, que el regal ha de contenir alguna cosa que sàpigui que ets tu. O sigui, hi ha tantes normes de tants tipus, en tants amics invisibles,
sí,
que em posa nerviós. És a dir, no ens podem aclarir tots i fer-ho de la mateixa manera? No. Tothom ha de tindre la seva manera.
Tu tens una, els amics insensibles.
Sí, clar, però ja no és amic invisible.
Clar, clar, clar.
I, finalment, perquè ja hi ha prou regals durant aquestes festes.
També és veritat.
Que, a més, després n'has de comprar un altre. És que déu-n'hi-do. Vull dir, la butxaca arriba un moment en el qual toque fons, eh?
Però si es fa l'amic invisible, saluda la resta, no?
No, no, es compro totes. A més que l'amic invisible no... No m'hi trobareu.
No, sí, costa de digerir.
Sí, sí. Clar, clar. I després, quina cara poses tu?
No.
Si el regal que et donen no t'agrada.
Clar, 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 clar. És així. Red flag.
Doncs mira, les persones que... A veure, és una mica confús, aquesta red flag, però a veure si m'explico bé i m'enteneu. Les persones que s'enganxen a la teva bossa o motxilla i que després es molesten i s'enfaden si, per exemple, els mires amb cara estranya perquè tu t'estaves pensant que estaven intentant robar-te. Això passa molt al metro, heu de ser una mica més comprensibles, gent. És normal enganxar-se al metro en alguna motxilla o bossa. I hi ha molta gent, però que el també... o sigui, perquè hi ha molta gent, però el que també és normal és que et robin o t'intentin robar al metro. O sigui, és una cosa molt comú. Llavors, a veure, hi ha tantes possibilitats que fan que desconfiïs de tothom. Aleshores, si tu t'enganxes, si hi ha alguna mena d'enganxada, intentem ser una mica més comprensibles entre tots plegats.
Val.
I si mirem amb mala cara, l'altra persona, si us plau, doncs us disculpeu per haver-te enganxat i te'n vas, o directament us disculpeu. I ja està, i feu una mica de risis.
I no cal marxar.
Sí, de riures. No, és que és veritat, perquè hi ha molta gent que li sente malament que els miris amb cara
sí.
M'estàs intentant robar. Llavors, no, és normal que et mirin amb aquesta cara.
Em trec la motxilla i me la poso davant.
Sí, jo també, faig el mateix.
No, jo no.
També et mira malament, eh?
Sí, una mica de...
Sí, també et mira malament.
Què fa?
Va, anem a la popular opinion.
Doncs mireu, m'he trobat un tuit que deia així. Me intentaron subir el alquiler un 15%. Le recordé que había una ley que no lo permitía. En cuanto pudieron, me avisaron con 2 semanas de antelación porque se divorciaban y necesitaban el piso. 2 meses después, está en Idealista a 1.050 euros, un 30% más, y pose caseros usureros.
Vaya, vaya.
Maia.
Això és una cosa que passa molt sovint.
Sí, tant.
I mireu, no és per cridar el mal temps ni la mala sort, però crec que està a punt de passar-me exactament això que explica aquest noi a mi.
Sí.
Sí, tothom
que
està...
Però això no es pot fer, eh? Si dius que el pis és per tu, és per tu.
Clar.
Que no et poden fer fora,
ui, clar,
però... després però... pujar de preu i rellogar-lo.
Però ets a la llei, ets a la trampa.
Clar.
No, no, però si hi ha un contracte allà que et diu que tu no et poden fer fora fins tal mes o fins tal any...
No, no, no. És que ara t'explicaré. O sigui, tothom està passant per un mal moment, això està clar, i per sort van
posar... Els que tenen pisos, sobretot.
Sí, no, aquesta gent no. Bé, i per sort van posar una mica una llei que a la gent que lloguem doncs ens protegeix una mica, no? Uh-huh. Però els contractes ja salve a la gent com aquesta per poder fer el que vulguin i puguin pujar o deixar alguna persona sense lloc per viure amb 2 setmanes una miqueta més. I ho dic perquè jo m'he estat mirant el meu contracte i, efectivament, sisplau, mireu-vos-el tots, perquè... són d'aquells articles o punts del contracte en el qual tu no t'hi fixes o te'l llegeixes ràpid i després, quan hi ha una notícia com aquesta, te'l tornes a rellegir i dius, ah, cas on d'ena.
Farem una cosa, Andreu, ara no us ho expliques tot plegat, eh? I segur que no ens ho expliques bé, però farem una cosa. Al tornar de vacances en parlarem amb un expert de tot això, de com van els contractes de lloguer.
Sí, perquè estan canviant molt. Abans sí que és veritat que protegia molt el llogater, ara ja no tant. I a més us estic parlant de que jo tinc el contracte amb la Cambra de la Propietat, és a dir, públic. Llavors, sí, hi ha algunes disposicions del contracte en les quals et posa, efectivament, això, que si hi ha un divorci, que
si
necessiten el pis,
si necessiten
2 mesos...
Per qüestions personals...
2 mesos o 2 setmanes, ara no me'n recordo, i te'l treuen
sí.
Sense cap mena de mirament, eh? Vull dir, si t'has de quedar al carrer, t'hi quedes al carrer, i punt i final. No, a veure, és una barreja una mica entre impotència i una bona cabrejada, perquè tu potser et trobessis en la situació que pots pujar el lloguer i potser ho faries diferent, no? Amb una mica més de moralitat, o simplement no ho faries directament, no? Però és que la raça humana és així. Veus que l'altra gent està guanyant molts diners, rentabilitzant, doncs, aquests pisos, no? I aleshores tu també en vols més, i això, senyors i senyores, no acabarà gens bé. Perquè per una part tenim la inflació i per l'altra la pujada dels preus del lloguer. Llavors, ara, per viure en un pis decent, hem de deixar-nos-hi més de la meitat del sou? Doncs a mi no em dona la gana. Així de clar. O sigui que s'hi ha de fer alguna cosa, perquè no acabarem bé.
És així.
Sembla també el que has dit, inclòs això, que ho deixem aquí.
Els copets.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, 3 minuts que passen de 9:45 del matí. Núria, què ens expliques avui, els consells?
Mira, avui us porto els consells definitius per aprendre a dir no.
Ah, ui, jo necessito això, eh?
Sí. Avui no són tan...
Clar, és que... Sí, és a dir, jo també.
avui no són tan casolans, no?, d'anar per casa, però són consells que ens poden servir en el nostre dia a dia.
Home, i tant.
I que deixeu-me dir que avui m'autodedico. És la primera
també,
vegada
eh?
Que em dedico uns consells
bravo.
A mi mateixa. Bravo.
Bravo.
Molt bé.
Molt bé. No, perquè encara que no ho pugui semblar, i ara em despullaré, que no literalment, vull dir, em despullaré una miqueta amb l'audiència... Clar, exacte. Soc una persona que li costa molt dir que no. Mm-hmm. Val? A vegades hi ha persones que som façana i després som molt diferents.
Ara, efectivament.
Sí, no ho sembla així d'entrada.
No ho sembla perquè tinc la cara borde. Vull dir, parlem clar, és veritat. I molta gent que és borde o que és més sèria se l'associa amb una persona freda. I sóc tot el contrari, però la gent que em coneix ho sap. Llavors, us he de dir que a poc sí que estic aprenent a posar límits, també una paraula molt important, i a començar a fer una mica el que vull amb la meva vida, que per algú és meva, no? Però també estic convençuda que hi ha moltíssimes persones... També us dic, estic aprenent, em quedo un camí molt llarg. I dic que hi ha moltes persones segurament que són com jo, no?, que de normal els hi costa dir que no algun pla, alguna quedada o alguna decisió important. I normalment costa dir que no pel que puguin dir, no?, pel que pensi l'altra gent.
Sí.
Perquè a vegades has de fitxar, has d'estar allà. No, també s'ha de pensar en un mateix i dir les coses que fer les coses com vulgui. Per tant, i per què moltes vegades no diem que no? Per la pressió social.
Sí, absolutament és així.
Si dic que no a sortir de festa un dissabte a la nit, ai, què pensaran de mi?
Clar.
Estic fent un exemple molt, molt banal i molt de joventut, però hi ha altres exemples.
Sí. Aviam, si em permets, també hi ha aquest FOMO, no? El Fear of Missing Out, que... és a dir, que tu tens por de perdre't alguna cosa.
Exacte.
I també. Per això tens la por aquesta
a
dir que no.
Una cosa quan tu no hi ets.
Però això, això es deriva tot de la pressió social, també, eh?
Sí, una
segurament.
Miqueta.
Sí, perquè l'Instagram, per exemple, també aquí hi té un paper molt important, que és, ostres, si veig per Instagram moltes persones que han anat a aquest lloc i aquella festa ha sigut increïble, clar, és tot una mica... està connectat.
Sí.
Llavors, per tot el que us acabo de dir, avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per dir no. You said no, 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 I said no, no.
You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no.
Bona,
aquesta,
que sí, que se'ns ha allargat la cançó una mica, però bàsicament deien no, 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 no.
No,
sí.
Cariño.
No, cariño.
Com?
Oh, international language.
No, no, no heu sentit que deien no, cariño.
No, no, no. En fi, abans de res, fem una mica de tertulieta mini. A vosaltres us costa dir que no?
Sí. Sí.
Per què rieu tant? Ja, perquè teniu molt clar, no?
Que... Ai, que bo.
No, 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 ja està, és molt graciós. Et costa dir que no?
Sí. Sí.
Afirmatiu.
No, però, no, espera't.
Era... A veure. Què?
Si et costa molt dir que no.
Val, però ara no, no, m'havia perdut amb la pregunta, eh?
Estàs creant una
sí.
tensió?
Et costa dir que no, eh?
Sí.
Sí, vale.
Afirma. Jo avui torno a la senda habitual i em desmarco. No, no, a mi no em costa gens dir que no i m'importa molt poc el que pensin de què faig i què no faig i per què ho faig.
Bueno, mira, està bé.
No, és a dir, saps què passa? Que arriba un moment a la vida que dius... Escolta, no n'hi ha per tant, saps què vull dir? Que la gent
no,
que,
però
que
no, pensi... no, no ho penses, a vegades. O sigui, és tan, ho tens tan assumit...
També.
És, Joan Majors ha fet... No. No sé, sí, sí, vinga, va.
Exacte. Sí, també hi ha no... molta gent que, de tan humil que és... Mm. El, o sigui, de tonto... De bo tonto.
Sí.
Vull dir,
no, però,
faria això.
Però jo també admeto que en la meva vida, que ja porto uns quants anys en aquesta vida, he tingut etapes de tot. I a la joventut em costava molt més dir que no, però mica en mica vas aprenent coses, com deies tu, Ros. Llavors, a mi no em costa res dir que no. I no, i no, no passa res. I es viu molt tranquil, eh?, amb aquesta... amb aquesta sensibilitat, o insensibilitat. No, no és insensibilitat.
Bé, ara que m'heu explicat una miqueta si us costa o no us costa, abans d'anar als consells, deixeu-me dir-vos que no pretenc penjar-me el títol de psicòloga, amb el de periodista, de moment en tinc prou, ni tampoc de gestora emocional, ni molt menys. Jo sóc conscient que cada persona és un món i que autogestionar-se és cosa de cadascú, amb l'ajuda, si voleu, d'un psicòleg o una psicòloga. Però, bueno, jo us donaré uns consells més banals, més del dia a dia, que potser us poden arribar a servir i que us podeu aplicar a partir de ara mateix, en aquest moment, la gent que està a casa, els oients, des del cotxe, el que sigui, val? Per tant, ho intentarem. Anem al consell número 1, si voleu, que és centreu-vos en el que sentiu, val? Centreu-vos en el que sentiu.
Val.
En aquest cas, segons els experts en el tema, si us trobeu enmig d'una lluita interior i no sabeu quina decisió prendre davant de qualsevol situació, és molt recomanable que us enfoqueu en com us sentiu. Molt important. Llavors, en aquest cas, si valoreu les emocions que us provoca la petició que us han proposat, segurament el vostre guia interior, un concepte que m'agrada molt, us donarà la resposta. És a dir, si tu t'atures i dius, jo exactament què sento? Si a mi m'estan convidant a aquest plan, jo què sento? Qui vull anar o no hi vull anar? I a partir d'aquí, decidiu.
Boníssimo.
A tot això, el més important de tot és que sigueu coherents i, sobretot, molt fidels als vostres valors i a les vostres pròpies emocions. D'aquesta manera, tot, en principi, fluirà millor. Que és molt complicat, però us heu d'escoltar, us heu d'escoltar. Una cosa és que tu cedeixis un cap de setmana, que no t'acaba d'anar bé, però al final acabes anant a aquella festa, posaré aquest exemple, i tal. Però si el teu interior t'està dient, Núria, has de descansar, doncs escolteu-vos a vosaltres mateixos i digueu no.
Ja.
Ja està.
Moltes vegades jo crec també que quan tenim el dilema, aquestes persones que no solem dir que no, acabem dient que sí.
Per això mateix. Sí, sí, escolteu-vos, escolteu-vos, llavors. Consell número 2, expresseu el vostre punt de vista. És molt important que mai tingueu por d'expressar la vostra opinió i les vostres emocions, un consell molt important.
Totalment.
Al contrari, de fet, jo us diria, si us expresseu, us sentireu millor. Primer de tot, amb vosaltres mateixos, que és el més important. I també és veritat que les persones de bé valoraran la vostra sinceritat i autenticitat. Si estem parlant de persones madures, sanes, etc. Llavors, en aquest cas, un bon exemple de com aprendre a dir no és canviar l'enfocament de la situació. Si, per exemple, us proposen sortir de festa el dissabte a la nit, que és l'exemple que posarem, no? I no us ve de gust, doncs podeu agrair la invitació a la persona que us hagi convidat i expressar amb sinceritat que no us ve de gust. Així de senzill. Si expliqueu com us sentiu, la gent bona i sana, com dèiem, comprendrà més fàcilment el fet que digueu que no, perquè al final hem d'empatitzar, sí, i sí, pot ser que la situació amb la que et trobes tu s'hi pugui trobar aquesta persona en un futur.
Si no pots, no pots, ja està.
També us he de dir, aquest consell és va molt bé i tot el que vulguis, però la gent tòxica no ho entendrà.
Exacte, ara ho anava a dir.
Ja us ho dic, no perdeu el temps. I... Llavors, també és filtrar una miqueta a qui li dius.
Sí.
No? Vull dir, si tu sé que em respondràs d'una manera que no m'agradarà, doncs mira, xata, t'ho fas. Li dic a una persona que sí que es pot parlar amb ella i t'entendrà, inclús et preguntarà, ostres, estàs bé?
Sí, sí.
Perquè moltes vegades tu dius que no un plan i un pla i la resposta de certa persona és, i per què no vens? Et perdràs una festa. Clar. Escolta'm, la resposta hauria de ser, estàs bé per no venir? Ara, necessites alguna cosa? Ara. Què et passa? Això... Responsabilitat afectiva, es diu.
Sí.
En fi.
Bons amics.
Sí, està bé explicar-ho, però no cal, penso, no cal fer-ho sempre. O sea,
pues okay, perdó.
És a dir, m'agrada el consell perquè al final és considerar a l'altra persona i, i tractar-la bé. Però hi ha vegades que si dius no, no cal donar més explicacions. Escolta,
clar,
no aniré.
Però aquests consells són per la gent que li costa molt.
Clar, clar,
llavors,
clar, clar,
hauria
clar,
de començar explicant i després... Us dic una cosa, la primera vegada que dius no, costa molt.
Costa, eh?
Però a mesura que ho vas fent, ja et surt sol fins que arribarà un punt que no donaràs explicacions. Perquè estaràs tan convençut de la teva decisió.
Sí.
Llavors, consell número 3, no allargueu la vostra decisió.
Val.
Uf. Molt important.
Això ho has de tenir clar i punt,
A mi aquest em costa molt, perquè quan tingueu clar que no voleu anar a algun pla, no placeu la vostra resposta i comuniqueu el més aviat possible. D'aquesta manera estalviareu energia, estalviareu mals entesos i aconseguireu tenir relacions socials més sanes.
Bona aquesta.
Perquè també després hi ha el típic que diu, t'he d'insistir? No, no, jo no t'estic demanant que m'insisteixis, però clar, el no dir que sí de seguida o que no de seguida ja fa dubtar. També us dic, si al principi heu dit que sí a algun pla i després de reflexionar creieu que és millor no anar-hi, no us sentiu forçats perquè heu dit que sí, de bones a primeres. Mai és tard per rectificar i en aquest cas el millor és explicar-li a la persona amb qui t'havies compromès la teva nova decisió, expressant-li els teus motius. I jo crec que al comunicar-vos de forma assertiva i des del cor generareu més empatia entre vosaltres i aquest recolzarà la vostra decisió.
I
és
tant.
Que...
Sí, sí, l'únic que a mi canvia l'opinió...
A veure, a mi em fot.
Sí, a mi també, òbviament.
Tot sigui dit, però, escolta'm...
És red flag.
És red flag, però no, mai saps el que et pot passar un dia per l'altre.
Igual que des d'aquí una setmana, si el dia abans t'ha sorgit alguna cosa.
No, i tant, això sí, però jo, per exemple...
O no et ve de gust, que
no,
és totalment lícit.
I tant que és lícit, però... Sí, però és que moltes vegades m'he trobat en què és l'altra persona la que proposa el pla...
I després te l'anula.
I després te l'anula.
Ah, és diferent.
Aviam,
diferent, diferent.
Senyor.
Sí, i també canvia molt si és un mano a mano, és a dir, sou un pla de dues persones o hi ha més gent.
Clar, clar, clar.
Perquè
clar,
si falla una, doncs sap molt de greu, evidentment, però és diferent que fallin totes.
A mi em passa que moltes vegades no ho tinc clar fins que no arriba el dia.
Ja.
O sigui, sí,
l'únic
sí,
que hi ha coses que has de tenir clares, eh? Perquè si no, malament anirem. O sigui, és a dir, a veure, si és un concert, tu no pots dir...
Ara, això, evidentment, si hi ha una...
Ara no vinc.
Si hi ha una entrada de permís o algo que pagar, evidentment,
clar,
sí.
Clar, clar, clar.
Tot depèn una mica del pla, del context.
I també els hi passa molt... És que ara estem canviant de tema, una miqueta, però...
No passa res.
També els hi passa molt a les persones que intenten abarcar moltes coses.
Sí.
Sí, llavors, això...
Sisplau.
Sí.
No vulguis quedar amb dues persones a la vegada, perquè no et pots dividir. No.
Separem un dia.
O també li passa gent que vol quedar bé.
Exacte. I el consell número 4 és no vulgueu agradar a tothom.
Ah, mira, veus?
Que important, eh?
És que és impossible agradar a tothom.
Atenció, perquè intentar agradar a tothom és un error massa comú, us diria. Per això, per aprendre a dir que no, una de les primeres coses que heu de treballar és el de no voler agradar, de no voler complaure a tothom. Mira, tots som diferents. Si ens agradéssim tots, quin avorriment. Exacte. Per tant, si esteu acostumats a dir que sí a tot, potser és el moment de deixar d'assumir aquest rol. Comencem a deixar de dir que sí, comencem a fer les coses que volem. I és important també començar a respectar els vostres propis límits en petits detalls.
Bona.
És a dir, que no li agrades a una persona del teu entorn i tu no has fet res dolent.
Doncs escolta'm.
Doncs mira, tindrà dos problemes.
Que ara... posi fulles.
És veritat. No, no, però en aquest... Ara és una tonteria el que diu l'Andreu, però és veritat.
No,
si en aquest pas de dir que si foti fulles, t'està respectant, perquè tu... Vens en aquest món per fer coses bones, per ser educat, per estimar la gent, per tenir valors.
Clar.
Però si no has fet res dolent i no li agrades a una persona, escolta'm, te'n vas a casa i tornes, tindràs dos problemes.
Na més faltaria.
La qüestió, i a mi sempre m'ho diu la meva família, i això és molt important, és anar a dormir i estar tranquil de consciència.
Sí.
Això, senyores i senyors, és el millor de tot.
I ho compro.
I gràcies a Déu jo ho tinc, això. Mira. Consell número 5. No us mostreu constantment accessibles. Si us fixeu en el vostre entorn, us en donareu compte que a vegades hi ha persones que estan contínuament fent coses per la resta i no tenen ni temps per estimar-se a ells o a elles mateixes. Per tant, si sentiu que sou una d'aquestes persones, avís per navegants, reflexioneu sobre els vostres interessos i les vostres prioritats. En primer lloc, jo us diria, pensar en els altres està molt bé, però amb qui viuràs i moriràs? Amb tu mateix. És veritat o no?
Sí, sí, és així.
Neixes i mors...
I és amb qui vius més hores al dia.
Neixes i mors sol, eh? Vull dir, quan et passa alguna cosa, et tens a tu, eh? Per tant, en primer lloc, penseu en vosaltres mateixos i després, si esteu bé i teniu temps i us ve de gust, sobretot si us ve de gust, mostreu-vos accessibles pels demés. Consell de vida.
Absolutament.
Si tu no estàs bé, no pots fer el bé la resta.
No.
Has d'estar sa, de físic i de ment.
Sí, 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 és així.
Llavors, ja per acabar, però no menys important, consell número 6, disfruteu de la vostra llibertat.
Ai, sí.
Senyores i senyors, disfruteu de la llibertat per prendre les decisions de la vostra pròpia vida. No deixeu que ningú decideixi per vosaltres i mostreu-vos als demés tal qual sou. Quina mania tenim d'intentar enganyar la gent.
I a nosaltres.
I a nosaltres mateixos, evidentment.
Màscares fuera.
Sí.
Als meus fills, de sempre els dic llibertat i personalitat. És com un lema a casa. Llibertat i personalitat.
Sí.
Sí, perquè si...
És molt fàcil deixar-se portar. És molt fàcil. Sí, sí.
Llavors, si us mostreu com sou de cares a la resta, aconseguireu establir relacions socials sanes. I això és molt important. És bàsicament ser conscients de la vostra llibertat a l'hora de prendre qualsevol decisió i demostrar-ho així a les persones del vostre entorn. I sobretot, si us allibereu del sentiment de culpabilitat, molt important també, quan dieu no, també és molt important,
sí,
us sentireu molt millor i a més estareu també ajudant altres persones a ser conscients de que ells també ho poden fer.
Veus que bé.
Classe Núria, de psicologia gratis, de res.
Ara, és que la culpa arriba molt d'hora, quan dius que no.
És veritat. És veritat.
I és un sentiment...
Ens autoculpem molt.
Sí, és molt dur, és molt dur.
Fórmula?
Sí, sí. Sí, anem a la fórmula, que avui és una mica llarga, però és... Bueno. Centrar i expressar el... Torna-m'hi. Centrar i expressar el que un o una sent. Més disfrutar de la llibertat, menys allargar decisions, menys voler agradar, menys mostrar-se sempre accessible, igual. Sabeu què us dic, nois? Que no.
Boníssima, aquesta. Boníssima. Núria, deixa'm dir-te una cosa.
Sí.
Perquè sempre dic, gràcies, Núria. Avui no t'ho diré jo. Avui t'ho diu un oient.
Ah, mira que bé.
T'ho dic perquè m'ha escrit un amic que és oient fidel d'aquest programa, a més, i t'ho llegiré fidedignament, que diu aquell. Hi ha un oient que posa... Fuà, Joan, els teus programes ajuden molt. Cada setmana teniu alguna secció on m'hi sento identificat o que ajuden en algun aspecte, com ara el del no.
Ai, que xulo.
Per això fem ràdio.
Que guai.
Per això fem ràdio.
Gràcies a aquest oient, també.
Bravo, que bravo!
Renos.
Truquen.
No són els renos.
Truquen.
Truquen i són els renos.
Ara.
Directament, ja us ho dic ara.
I estan de camí.
A una cosa que no li di... No...
Què?
Que mal.
Què?
Una cosa
que tornem a començar?
No.
Tenim temps, eh?
Tenim temps de tornar a començar? Vinga, va.
Tornem a començar.
Tira un altre cop.
Bravo, que bravo.
Rafa, que truquen.
Són els renos. Són els renos que entren. Vinga, a veure si ara em surt bé.
Va.
Vamos, Sanahuja, tu pots. A una cosa que no heu de dir que no,
vale,
és a cap bravo.
Ara!
Gràcies. Tenia la seva complexitat,
sí,
eh?
Sí.
El seu cervell estava molt clar, però a l'hora de verbalitzar...
Jo és que abans m'he liat al respondre a la Núria,
sí,
deixa'm-ho dir clar, perquè les
negacions...
Les negacions...
Es concatenen
no
allà...
No sé ben bé què acaben preguntant.
Ja no saps si has de dir que sí o no per contestar el que tu vols dir. Exacte. Doncs, a una cosa que no heu de dir que no és a la Cistella Cap Bravo...
Ara.
A la participació en aquest programa en la Cistella Cap Bravo i a fer ús de la meravellosa oferta que tenen tots els supermercats Cap Bravo, que estan doncs esparcits per tot Catalunya.
Sí.
Són legión, ja ho sabem.
Són legión.
3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes, 65 anys d'història, 65 anys d'història, eh? Uh-huh. Ahir hi ha molta experiència acumulada per tractar bé el client. Ja sabem que és el supermercat escollit com a favorit i millor supermercat per les famílies nombroses a Catalunya, perquè fan, doncs això, miren específicament el que necessita cada família. És que és meravellós. I ja saps, Trias, que concentració per metre quadrat de productes, insuperable. O sigui, en un metre quadrat de capbravos trobes de tot. De tot, absolutament, de tot. Estalvi personalitzat, varietat, innovació... Bueno,
alegria.
Alegria, bon tracte, tracte humà, tracte proper, proximitat...
Pau al món.
Pau al món, Premi Nobel... Premi Nobel des de ja,
Fuet.
De la Pau...
Mira,
o sigui,
gràcies, Núria.
Premi Nobel i Fuet.
I Turró.
Fuet.
I Turró. Home, mira, parlant de Turró, Andreu González.
Ells donen el Turró, nosaltres la Turra.
Exactament.
Sí, és així.
Exactament. És així. I, però no en aquesta secció. En
no,
tota
no,
la resta,
no.
Està passant molt bé. Turró, vols Turró, tenim a la cistella Cap Bravo.
Ara.
Tu ho saps bé, Andreu,
sí.
Perquè cada vegada que passes per davant et veus com mires la cistella.
Olora.
Li poses ullets.
Sí.
De vegades t'he vist 3/4 d'hora parat mirant-la, emocionat.
Com si no tingués feina.
Bueno, mentre vas enviant correus, no? El mòbil vas mirant la cistella.
Que la tinc allà guardadeta perquè ningú la toqui.
Ara.
Sota clau, eh? Sota
sí,
clau.
Efectivament.
Turró tou tenim en aquesta cistella d'aquest mes, praliné de 3 xocolates.
Bo.
Escolta, això té cacau, eh?
Deixa'm dir una cosa.
Té cacau.
Jo he anat a Cap Bravo.
Quan? Sempre.
La setmana passada. Vaig a Cap Bravo i he provat aquest 3 xocolates.
Boníssim, és molt bo, és molt bo.
Escolta'm, és un altre món, això, eh?
Panetone, ja sabeu. Bueno, el que tenim a la cistella és tamany estàndard, tamany normal, però n'hi ha un mini a Cap Bravo, que és molt guai, perquè tot el que és petit és guai.
Sí, jo el compro cada setmana.
El petit.
A mi em veuen... És que jo vaig a Cap Bravo un parell de cops per setmana.
Et tracten de tu, no?
Sí, sí.
Hombre, Núria.
Jo sóc amiga, de la gent que treballa allà, ja em coneixen.
No, l'arròs.
Sí, i el panetone ja em diuen, sí.
Hi ha qui es compra magdalenes, hi ha qui es compra panetone.
Escolta,
és molt econòmic i està boníssim.
Prenes panetone amb cacaulat, per exemple?
Bueno, no ho he fet, perquè com que acabem una mica tard i no tard, però...
Ja, però és una bona idea.
És una molt bona idea, perquè és que és extra.
Jo, com que uns no ens van fer cas, et diré una altra cosa. Jo prenc panetone, però amb Colacao.
Ara.
Amb Colacao?
Sí.
Senyors de Colacao.
Però el Colacao...
Home, al revés,
eh? Estem
esperant aquí un paquet, eh?
Mireu, senyors de Colacao i o...
És que em passaré a la marca blanca, al final.
Clar.
Senyors de Colacao
no
i
marques...
o Nesquik. No tenim manies.
També xocolata. No tenim manies.
Nesquik. Estem oberts a rebre, doncs, un palet, el que vulgueu.
Mentre sigui xocolata, tot és benvingut.
En ara. Que sigui cacau del car... ja ens va bé, exactament.
Sí, xocolaters de Catalunya.
Estem oberts.
Xocolata.
No tenim manies.
No, que ens agrada la xocolata, i que estem oberts a promocionar-la quan calgui.
Oh, my God.
I diu Hoffman, també.
Si cada dia fem... Bueno, ostres, Andreu, s'ha fet una gràcia ell mateix.
No, em penso que durant... Quan portes a Radio Estel, Andreu?
Dos anys i escaig.
Sí. Jo crec que mai l'oient havia escoltat aquesta risa, aquest riure de... Perdó, de cabroncete.
De malícia.
Sí.
Que una malícia, hi ha malícia ahí.
De vegades.
Fora de micro és constant, eh?
No, però jo anava a dir, si algun mestre xocolater ens vol que parlem, doncs jo cada dia faria els consells amb un got de xocolata. I ho faria molt a gust.
Sí, xocolata Jolong.
És que estem oberts.
Penjaria a les meves xarxes, inclús, me faria microinfluencer.
No, s'ha d'insistir.
Microinfluencer.
Fins que algú piqui.
Ara, senyor Wonka.
Senyor Wonka.
5 Jotas també m'agrada.
Mira.
També. Bueno, i caviar beluga.
Sí, home, va. Escolta'm.
Una mica d'oli,
també. Tot això ho podeu trobar a Cap Bravo.
Panetone i torró d'Alacant o palets de torró i cacauet. Palets, palets i palets de torró i cacauet.
Per palets... Espaguetinero.
Espaguetinero. I també mini tortes de ceba caramelitzada i pinya en el seu suc.
Boníssimes,
això fa Nadal, això fa Nadal, la pinya en el seu...
Perdó, eh?
Digues.
És que ara que venen els àpats de Nadal i aquestes cosetes,
les
minitortes de ceba caramelitzada que em tenen a mi...
Jo les he provat.
Fascinada,
que sumi omelles, val? amb una mica de foie.
Oh, que bo.
Foie. M'explico,
eh?
Sí.
És així.
Vull dir, idea pels nostres oients. Mira, per posar-ho al mig de la taula.
Jo amb foie...
cuina amb Núria Ros.
Jo amb foie no, però les vaig provar, ja t'ho puc dir ara. Okay. Amb un
bri... Amb paté la piara?
No, oh. Amb un bri trufat.
Molt bé, molt bé, molt bé. Oh. Però això és un nivell superior.
Bri trufat.
Bri trufat.
Sí.
Quan vinc a casa teva, dius.
Escolteu una cosa. Oh. Qualsevol cosa trufada està bona.
Sí. La trufa és extra.
Sí.
Doncs escolteu, mini tortes de ceba caramelitzada amb la idea de Núria Ros amb una mica de foie.
Ara.
O amb el bri trufat.
Una mica de confitura foie, de maduixa.
González no ha donat cap idea. González li posaria... Què li posaria esto allà?
No, segur que estava sol.
No, filla.
Una rajola de xocolata.
Macarró.
Ui, xocolata amb la ceba.
I l'espagueti nero, que és l'espagueti elegant.
Espagueti nero!
No posen qualsevol espagueti, no. Tu imagina't a la gent de Cap Bravo dient quin espagueti posem? I ho dirà, com que dubteu? El nero!
El nero!
El nero!
Ara.
I tots tenen... Té raó. Després tenim a la cistella de productes d'higiene personal, eh? Oli en loció de camèlia i laca d'ungles Bell.
Va molt bé.
Laca d'ungles. I la revista Sabore, que són tot idees, són totes bones idees. Escolteu, cada dia fem una pregunta per participar en el sorteig que farem divendres, si tot va bé. Esperem que sí, que arribem vius a divendres. I la pregunta d'avui, temps de Nadal, evidentment... Estem saturats. Sí, Trias, tinc una notícia per
Vaja.
Tu. Arriba el Nadal, s'està parlant poc, però ja vinc jo a solucionar-lo. Temps de moltes coses, també, evidentment, de Nadales.
El camino que lleva Belén.
Vémonos.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Vámonos.
De quina època és això?
Darà, Rafael. Això és d'ara?
No és d'ara.
Home, sí. Rafael, clar, està vigent, però si ha actuat ara.
Està vigent,
actuat
sí,
ara.
Que és viu.
Per favor.
Viu. Més que vigent.
No és una mòmia, no?
Més que vigent és viu. Jo crec que Rafael està més viu que vigent. Fixa't el que et dic.
Jo aquesta cançó només me la sé pel rampa-pam-pam.
Rampa-pam-pam, na-na-na.
No.
Ai, Núria.
No.
Estic practicant.
Ara m'has encantat,
El niño dio...
Ara. Així, molt
bé. La cançó dels Manaies.
Yo quisiera poner a tus pies...
Tan bo, Rafael.
Jo em dutxo, Rafael.
Perdona, el millor Dr. Jekyll i Mr. Hyde que hi ha hagut a la història dels escenaris d'Espanya.
Meravellós.
Així és clar, t'ho dic.
Meravellós. I quina personalitat. A mi m'encanta, Rafael.
Sí.
Soc molt fan. No l'escolto mai, eh? Però quan surt...
En fi, estem escoltant el tamborilero, eh?
El tamborilero. Bueno, són... Parlem de Nadales, ¿vale? Són tantes, però tantes les Nadales, Joan, moltíssimes, de molts tipus, més festives, més espirituals i religioses, més divertides, més assossegades. Ara estem escoltant aquest mite, Rafael, amb el tamborilero, ropo, pom-pom, però vaja, mil. Per exemple, exemples en castellà. Campana sobre campana, mi burrito sabanero.
Sí. El burrito sabanero.
Mira, aquesta sí que se la saben.
Home.
Aquesta sí que la saben.
Caminito de Belén.
És bona aquesta, és
xula. Noche de pal, los peces en el río.
Has fet una versió nova.
Sí, senyor.
Ah, per això la so...
sí, senyor.
De TikTok.
Sí.
Los peces en el río també existen.
També,
el río, que és molt cumballà. Feliz Navidad, Blanca Navidad, la Mari Morena. La Mari Morena.
Home.
Jo la tocava amb la zambomba.
Ja vienen los reyes. I exemples en català. El Desembre congelat, el Dimoni escuat, els Àngels a la Glòria, Pastorets de la Muntanya, fum, fum, fum. Per tant, la pregunta que Bravo d'avui... Arribem al final a la pregunta que Bravo d'avui
és... Quina Nadala!
Mira, Trias, com m'intueix la meva ment, que avui és que era molt fàcil, veritablement. Quina és la teva Nadala de referència favorita? Amb quina et quedes? Pregunta senzilla i maca a la vegada. Sí?
Doble onada?
Com que doble onada? A veure, tu tira, jo et segueixo.
Val. Si algú s'atreveix a cantar-la...
Val. Què li donem?
Jo no et dic...
Helicòpter?
Que s'endú la cistella.
No podem assegurar-lo. Però té punts.
Té punts extras.
Podem posar el nom dos vegades.
Exacte. Mira. Posarem el nom dos vegades.
Ah, doncs mira, que guai.
Posarem el nom dos... Si algú s'atreveix a cantar la seva Nadala favorita i enviar una nota de veu al 663-99-30-62... Sí, he canviat el to, t'has fixat. 663-99-30-62. Doncs posarem el seu nom... a la bossa de la sort.
Mira.
Cap Bravo.
Tres vegades?
Sí. Triple onada. Doncs, amics oients, esteu convidats a participar en la festa que és la caravana i regalar-nos la vostra versió de la vostra Nadala favorita. I tindreu el vostre nom tres vegades, per tant, multipliqueu per tres.
Hem de cantar un tros,
Sí, home, sí, sí, no,
no, va de...
no com l'Andreu i Núria, que han començat i s'han parat de seguida.
Clar,
amb el burrito sabanero.
És que no me la sé,
no,
tot,
que no me la sé tot. Sí, exacte.
Caminito de Belén. Ja està.
Aviam no, com fa l'inici.
No,
sí.
Aquesta no.
Mi burrito sabanero,
caminito de Belén.
Sí, jo és que soc més de Nadales catalanes, ho sento.
Ara, com quina?
Santa nit, plàcida nit.